Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia, us parla Alfonso Reig, cap de setmana de fira, una fira que enguany compleix la majoria d'edat en sumar la seva 18a edició i arriba amb una 60a d'expositors amb bones dades de comercialització per als cellers de les denominacions d'origen de la comarca i precedida i acompanyada de multitud d'actes que per uns dies converteixen el Priorat en epicentre del sector vinícola. De la Fira del Vi de Falset, de la seva importància, d'alguns dels actes que ha acollit sota el seu aixopluc, en parlarem tot seguit. Però com sempre, abans d'entrar en matèria en el que ara us avancem, cal que repassem també altres qüestions que al llarg d'aquesta setmana han acaparat el nostre interès, qüestions com les que plantegem ja en els següents titulars. Bon dia, comencem. El grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans i la plataforma del Priorat van exposar dilluns els motius en contra de la línia de molt alta tensió Escatrón-La Secuita, que travessaria la comarca. Afirmen que el projecte no és bo per al territori ni beneficia la seva gent. Alhora fan una crida a sumar-hi esforços en contra. El casal Carrasclet i l'Assemblea Nacional Catalana ho tenen tot a punt per a la gran estelada d'espelmes que encendran avui dissabte. El Priorat encén la flama, aquest és el nom de la iniciativa, reunirà al vespre les entitats de la comarca que hi donen suport, així com les persones que a títol individual hi vulguin prendre part. El present i el futur de l'enoturisme al Priorat va centrar el seminari en el que es va presentar en societat Priorat Enoturisme. Aquesta iniciativa 100% privada, que s'ha constituït recentment, va abordar en quin punt es troba, així com l'estratègia a seguir en els propers mesos. La Generalitat de Catalunya ha declarat aquesta setmana l'església de Santa Maria a Cornudella de Montsant com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric. L'església és un exemple singular d'arquitectura religiosa renaixentista catalana i és l'única en tot el Priorat que té dues torres, una d'elles campanar. En esport repassarem la prèvia dels equips comarcals en la jornada d'aquest cap de setmana, però avui l'actualitat esportiva passa pel Falset, ja que la Junta Directiva ha comunicat a l'entrenador actual que prescindirà dels seus serveis de cara a la propera temporada. Com sempre, la informació esportiva precedirà la previsió del temps. Cap de setmana de Fira del Vi, que ha arribat amb força expositors, amb bones dades de comercialització per als cellers de les denominacions d'origen de la comarca i precedida i acompanyada de multitud d'actes que per uns dies converteixen el Priorat en epicentre del sector vinícola. Des de l'organització de la Fira apuntaven que les sensacions prèvies a la mostra eren positives. Sentim l'alcalde de Falset i responsable de la Fira del Vi, Jordi Puigeu.
Penso que, tal com es veu la previsió meteorològica, que al final és una de les principals claus de la Fira del Vi, crec que estarà força animada, vull dir, ja es noten ganes de fira, hi ha molta gent que demana informació, hi ha cellers nous, hi ha cellers que tornen, hi ha que per uns anys ho deixen estar, vull dir, està més o menys com sempre, però força animat.
La Fira del Vi arriba enguany a la 18a edició, es fa amb major d'edat. Durant aquests anys ha anat creixent fins al punt que avui dia s'hi destina una partida important del pressupost de l'Ajuntament. Aquest any volta els 50.000 euros, una mica menys que en anys anteriors. L'Ajuntament creu que aquests diners estan ben invertits, ja que se'n recuperen força i, a més, el benefici per al poble és considerable.
L'equilibri és totalment favorable al poble, no? I al final, quan es tanquen els comptes, normalment surt bastant tirant cap al zero, o sigui, un balanç sense massa despeses, però en cap cas amb ingressos, no? I és el que hem de mirar de continuar mantenint una mica almenys aquests anys. El que no es pot pretendre és que un acte com la Fira del Vi doncs sigui en benefici positiu pel que és l'arc municipal, no? O sigui, pensem que és una despesa que s'ha de tindre, o sigui, és una partida que hi ha d'haver certa despesa perquè el benefici és molt bo, o sigui, és l'acte públic més important dels que tenim, no Falset només, sinó la comarca. O sigui, hem de continuar mantenint-lo i apostant-hi.
Sobre la Fira del Vi d'enguany, apuntem que l'encarregada de la inauguració ha estat la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. El GPEC, el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans i la plataforma del Priorat van exposar dilluns els motius en contra de la línia de molt alta tensió Escatrón-La Secuita que ha projectat Red Elèctrica d'Espanya i que a la comarca travessaria els municipis del Marroig, Falset i Pradell de la Teixeta. Segons Andreu Escolà, president de GPEC, el projecte no és bo per al territori ni beneficia la seva gent.
Passa per llocs Pein, llocs a prop de cria Covarrada, zones xarxa Natura 2000, zones amb certa protecció. Els altres arguments són, evidentment, el del paisatge, que no cal explicar-s'hi massa, i llavors el principal argument és de territori. En quant a que la repercussió que té aquesta línia, que travessa de molt alta tensió, 101 quilòmetres a la província de Tarragona, no beneficia en res a la població. Llavors, clar, estem parlant d'una instal·lació d'interès general, quan realment és interès general per altres, però per al territori no. Quan és un territori que està generant el 70% de l'energia elèctrica de Catalunya i en consumeix el 13%, o sigui, no hi ha més argument que aquest.
Andreu Escolà és conscient de la dificultat d'aturar un projecte com aquest. No obstant, hi ha possibilitats si se sumen esforços en contra. En aquest sentit, també s'expressava Dolors Sellers de la plataforma del Priorat.
Com es diu, la unió fa la força, per tant, no s'aconseguirà res si és un grup reduït el que està lluitant en contra d'això, sinó que el que s'ha de fer és ajuntar-nos a totes les comarques que ens perjudica aquesta línia i entre tots fer pressió perquè les administracions, primer les més properes, sigui Ajuntament, sigui Consells Comarcals, sigui la Generalitat, facin els passos que sigui perquè aquesta línia no es tiri endavant.
Al voltant de GPEC, diverses entitats ecologistes i socials de les comarques de Tarragona han constituït la Xarxa Ambiental de Territoris del Sud, Xarxa Sud, per lluitar contra el projecte de construcció d'aquesta línia de molt alta tensió Escatron-la-Secuita. Sobre aquesta qüestió, apuntem que, tot i que Red Elèctrica d'Espanya diu que un cop feta la nova MAT trauran una de les línies existents, Andreu Escolà, portaveu de Xarxa Sud, afirma que a l'expedient això no consta enlloc. A tot això, la Federació Regional d'Esquerra Republicana al Camp de Tarragona va reunir dijous a Marçà càrrecs electes i càrrecs orgànics dels partits d'aquells municipis que es poden veure afectats per aquesta línia de molt alta tensió entre l'Aragó i el Tarragonès. El projecte suposa que un total de 58 municipis del Priorat, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès poden veure implicat el seu terme municipal. En la reunió es van tractar dubtes, problemàtiques i accions a emprendre. Sentim el diputat d'Esquerra Republicana per Tarragona, Josep Andreu.
Clar, aquesta línia potser ve d'aquell temps que ens creiem que aquest país aniria creixent exponencialment any rere any fins a l'infinit. I sembla que això d'aquí doncs, no és així, sinó el contrari. I després volem que s'assumeti rigorosament a un impacte ambiental i que en cas de que hi hagi la necessitat i de que es tingui molt en compte la comarca del Priorat. La comarca del Priorat, que és més amb el tema del paisatge, doncs sàpiguin que no acceptarem un traçat pel Priorat que no sigui sobtat, igual com ha passat amb la MAT de Girona.
El Casal Carrasclet i l'Assemblea Nacional Catalana ho tenen tot a punt per a la gran estelada d'espelmes que encendran avui dissabte. Lo Priorat encén la flama, aquest és el nom de la iniciativa, reunirà al vespre les entitats de la comarca que hi donen suport, així com les persones que a títol individual hi vulguin prendre part. Sentim Roger Terrades, coordinador de l'ANC al Priorat.
No és més que fer a la nostra comarca el que ja s'està fent pel reste del territori, que és encendre una estelada a base d'espelmes. Això fins aquí, doncs, bueno, una estelada, vol el símbol de l'independentisme o del sobiranisme. Per tant, qui ho organitza? Doncs els que estem convençuts del tema, evidentment. Què es busca amb això, per això? Vull dir, perquè, esclar, això fins aquí seria molt, molt senzill. Ens trobem, ens posem d'acord i encenem una estelada. El que volem és, d'alguna manera, la complicitat de la comarca, la complicitat de la població, la complicitat dels estaments públics i privats, és a dir, entitats, associacions, etc.
L'encesa de l'estelada no serà fins a les 10 de la nit. Els organitzadors criden a la col·laboració de tothom i així qui ho vulgui podrà adquirir per un euro un tiquet record d'alguna de les espelmes que s'hi encendrà. Recordem que Lo Priorat encén la flama tindrà lloc a la plaça de la Quartera de Falset. El present i el futur de l'enoturisme al Priorat va centrar el seminari que va tenir lloc al Castell del Vi el passat cap de setmana. D'una banda, es van presentar en societat Priorat Enoturisme aquesta iniciativa 100% privada de la que ja us hem parlat en alguna ocasió. El seu director tècnic, David Esteller, va abordar en quin punt es troba aquesta entitat, així com l'estratègia a seguir en els propers mesos. Ho escoltem.
Estem creant doncs la imatge de marca de l'entitat i sobretot com ens promocionarem, com ens sortirem a vendre a nivell de comunicació de cara a l'exterior. Paral·lelament estem treballant amb tot el procés de creació de producte turístic, de creació d'aquestes experiències no turístiques que hem de sortir a vendre a l'exterior i sobretot doncs, plantejant doncs, el portal web que serà la plataforma de reserves online d'aquests productes i propostes enoturístiques. Estem treballant paral·lelament doncs, conscienciant a la gent, captant nous socis i sobretot també donant a conèixer el projecte a administracions supralocals i supracomarcals que ens poden ajudar doncs, a internacionalitzar aquesta oferta que és un dels objectius que ens hem perseguit com a entitat.
En el seminari d'enoturisme també hi va prendre part un dels màxims experts en la matèria, en referim a Antonio Donaire, director de l'Institut d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona. Donaire donava el seu punt de vista sobre priorat enoturisme i aportava alguns consells.
Jo potser us resumiria en dues idees. La primera és que es va pel bon camí, que trobo que l'associació ha trobat una fórmula de treball que lliga perfectament amb els nous temps, amb les noves necessitats de la demanda, amb els nous requeriments d'aquest nou turisme i, per tant, en certa manera, he reproduït alguna de les idees que ja s'han plantejat a l'associació. I, en segon lloc, que naturalment s'ha de buscar la singularitat, que s'ha de buscar doncs, la tecnologia, que s'ha d'incorporar doncs, la innovació, però que potser hi ha una feina que és molt urgent, que és la d'intentar transmetre quins són els valors, quines són les idees força que té aquest territori, què té a dir el priorat al món. Si som capaços de respondre a aquesta pregunta, de saber quin és el valor essencial del territori i ho podem traslladar, doncs amb això tindrem molta feina feta.
Recordem que en aquests moments formen part de Priorat Enoturisme una cinquantena d'empreses, allotjaments rurals, cellers, restaurants, empreses de viatges, entre d'altres. El Castell del Vi de Falset va presentar dimarts el seu club de tast, del que en formen part ja una setantena de persones. La presentació anava lligada al tast Els Petits Són Grans, un tast de 4 cellers de la DO Montsant i de la DO Cupriorat, els de menys producció. A banda, el tast es va combinar amb la presentació del llibre Més enllà del vi DO Cupriorat, a càrrec del seu autor, Sebastiano Alba. El club de tast dona prioritat als seus socis a l'hora de rebre informació i descomptes en les activitats promogudes des de la Fundació Castell del Vi. Els membres del club, com dèiem, una setantena, es van inscriure després de la crida que es va realitzar des del Castell del Vi, amb l'objectiu de reunir persones interessades en activitats enoturístiques al voltant del centre d'interpretació. I seguim amb la Fira del Vi i amb actes vinculats, que han estat notícia aquesta setmana. Vitec va acollir dilluns la quarta jornada comarcal de la vinya, centrada aquest cop en les noves tecnologies en viticultura. L'objectiu era posar sobre la taula com els avenços tecnològics poden millorar la gestió i la rendibilitat de les explotacions. Domènec Vilà, director general d'Indústries Agroalimentàries, parlava sobre la importància d'aquest fet.
Té un objectiu molt clar, que és atensar el màxim de coneixements, sobretot novedosos, noves tecnologies, noves formes d'elaborar, de produir raïm, és a dir, orientades a camp, a la vinya. Aquesta és la intenció de la jornada i s'emmarca una estratègia molt més àmplia que tenim des del Departament d'Agricultura, sobretot pel sector del vi, que és millorar les qualitats dels vins a partir de la millora de la qualitat del raïm. Entenem que la base d'un bon producte final, d'un bon vi, és un bon raïm i, per tant, totes aquelles mesures que esmercem en transmetre coneixements en aquest sentit, doncs segur que millorarem els productes finals, que en definitiva és un dels objectius principals per tal de fer arribar aquests prins que tenim a Catalunya en general.
Al llarg de la jornada es van presentar diverses eines que poden facilitar aquesta tasca, com per exemple el programa Domenio Vitis. En parlava Lluís Serra, del celler Domenys.
Llavors és una eina que ens permet controlar el que és la producció de raïm. En quin sentit? Té tres eixos principals. Un d'aquests doncs, és el control dels efectius productius, que és el parcel·lari que tenim, on està ubicat, quina varietat, etc. Després una altra part que és el mòdul tècnic de camp, que és una plataforma mòbil que pots anar pel camp i controlar les parcel·les a través del mòbil, registrar visites a camp, etc. I després té una altra pota, que és el quadern de camp, que és l'altre rol que té el programa, on el soci de la cooperativa o el productor pot entrar amb un codi i controlar les seves parcel·les.
Al llarg de la jornada de dilluns es va exposar també la nova directiva europea d'ús sostenible de plaguicides, que comportarà un important canvi en el sector a partir de gener del 2014. Canviant de tema, la Generalitat de Catalunya ha declarat aquesta setmana l'església de Santa Maria a Cornudella de Montsant com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric. L'església és un exemple singular d'arquitectura religiosa renaixentista catalana i és l'única en tot el priorat que té dues torres, una d'elles campanar, les quals tenen poca alçària i estan fetes amb pedra com la resta de l'edifici. Es tracta d'una gran obra renaixentista de planta rectangular d'una sola nau coberta per una volta de canó amb llunetes i amb capelles laterals comunicades. La façana, que és l'element més renaixentista, està flanquejada per dues torres de base gran. En el cos central hi ha la porta d'arc a nivell emmarcada per dues columnes dòriques que fan de suport al frontó triangular llis. A l'interior, que és auster, hi ha un ampli cor damunt la portalada. I aprofitant la Fira del Vi, la companyia de dansa La Corranda tornarà a pujar a l'escenari de l'artesana al seu darrer espectacle, El Crist de la Solitud, inspirat en l'obra del poeta Salvador Estremifà. Per a Josep Ahumada, director de la companyia, l'obra encaixa amb la Fira del Vi i és una bona oportunitat per gaudir-la, tant per als que ja l'han vista com per als qui ho facin per primer cop.
Li anirà molt bé veure-ho per segon cop perquè un espectacle que hi ha veu recitada amb poema, coreografia, il·luminació i videoprojeccions, hi ha molta informació i alguna cosa s'escapa. Llavors, qui ho veu per segon cop segur que descobrirà coses que no va descobrir la primera. Per altre costat, qui no ho ha vist mai, veure un espectacle 100% prioratí, no? Parlem d'una realitat, d'un passat i inclús podríem parlar d'un present perfectament. I per això es recomana. I bueno, una mica és el que et dic, no? Dins de la Fira del Vi, que es fan tants actes envoltant del priorat i del món rural i del vi, doncs aquest espectacle és un acte que va bastant a mida pel fet d'això. Primera, perquè està fet i creat aquí, i segona, perquè parla evidentment del món de la vinya com a primer protagonista.
La companyia La Corranda en canviarà a partir d'aquesta representació el títol de l'obra, El Crist de la Solitud, passarà a anomenar-se Priorat Terra d'Aram. L'objectiu d'aquest canvi és vendre millor l'espectacle fora de la nostra comarca.
Quan parles del Crist, fora la gent que no coneix l'obra, doncs ho interpreta directament d'una altra manera. Llavors ho vendrem a partir d'ara com un espectacle més prioratiu, més cerral, i en el fons és el que és, que el text, tant el text com la coreografia, tot està basat aquí, al priorat, i tot amb el llenguatge de l'any 36. Llavors, clar, no fem res equivocat, pensem, però sí una mica més fàcil de propagar a la gent.
Apuntem que la representació del Crist de la Solitud serà diumenge a les 6 de la tarda.
Els esports.
Obrim la plana esportiva. Joan Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Com ja us avançaven en titulars, la Junta del Falset Esportiu ha decidit que l'actual entrenador, Gerard Font, no continuï al capdavant de l'equip la propera temporada. El president del Falset, Òscar Llop, afirmava que tot i estar satisfet amb la seva tasca, busquen un canvi. Ho escoltem.
Bueno, els motius no n'hi ha cap de concret, és que més que res que fem un pas endavant i canviem l'entrenador. Vull dir, com passa amb molts clubs, el primer que es canvia és l'entrenador abans que els jugadors, no? Nosaltres estem contents de la tasca que ha fet el Gerard, però bueno, és un altre pas. Vull dir, no tots els entrenadors són perpetus en lloc, no? Creiem que se pot canviar, vull dir, no... La rutina a vegades també té més bona canviar-ho pels jugadors mateix.
Per la seva part, Gerard Font no entén que després de les tres temporades que ha entrenat l'equip en les que ha complert els objectius, es decideixin prescindir dels seus serveis.
És bastant sorprenent, no?, que havent assolit els objectius any rere any, igualant inclús l'any passat la millor temporada de tota la història del Falset Esportiu, quan l'objectiu no era ni de lluny doncs, pujar de categoria, doncs sorprèn que et facin fora de la feina havent complit tots els objectius, no? I a més, quan els motius que et donen, doncs considero almenys jo sobre... És la meva opinió, que no són suficientment de pes com per prendre una decisió d'aquest calibre, no? Però més enllà de tot això, puc compartir o no compartir aquesta decisió, però l'he d'acceptar perquè també, tant per a bé com per a malament, doncs, és la Junta qui ha pres aquesta decisió i s'ha d'acceptar.
A tot això, el Falset visita demà a la tarda, a les 5, el terreny de les Borges. El Falset arriba al partit com a novè classificat, després d'empatar a 1 contra el Vilaseca, en el que és el seu segon empat consecutiu. Per la seva part, les Borges és 14è, i a la primera volta aquí el Nou Domènec Aragonès per 5-1. Una divisió per sota, el Porrera va caure derrotat per golejada. L'Espluga, que no és pas un dels equips més potents de la categoria, es va imposar amb un contundent 8-1. Se li esgoten les jornades al Porrera, que podria tancar la Lliga sense haver aconseguit cap victòria. Veurem si en treu una del partit que l'enfronta demà a la tarda a les 5 contra el Montroig. No tindran gens fàcil els porrerans. El Montroig és quart i ha obtingut 6 victòries com a visitant. A més, ja va superar per 4-1 el Porrera en el partit de la primera volta del campionat. Fem el salt al futbol sala, a la preferent catalana. El Pradell s'enfronta demà a les 12 del migdia al Móra la Nova. Els morencs es troben dues posicions per sota el Pradell. Són 14ens. És per això que el Pradell no ha de deixar escapar la victòria, ja que en cas de perdre es veuria superat a la classificació. A la primera divisió de futbol sala, el Marçà visita aquesta tarda a 6:45 el Móra d'Ebre. Difícil partit per al Marçà, que tindrà davant seu el segon classificat de la categoria. Un equip que ha guanyat 2 dels 9 partits que ha jugat com a local. El Marçà, per contra, es troba a la part baixa de la taula, amb 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes com a visitant. A la segona divisió de futbol sala, el Poboleda descansa aquest cap de setmana. Recordem, però, que en la darrera jornada perdia la pista del Vila-rodona per 6-1. Un resultat que el manté l'últim del grup 6è. Per la seva part, el Capçanes, que es va imposar per 5-0 a casa contra el Riudoms, visita aquesta tarda el Tivissa, un dels equips més febles del grup 7è. Veurem si el Capçanes és capaç de guanyar per mantenir-se a la tercera posició. I en futbol sala tanquem el capítol d'esports a Ràdio Falset. Bon cap de setmana!
El temps.
I tot seguit donem pas ja a l'Enric Massip, que ens acosta la previsió del temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat en principi per pluges abundants, ambient mica fred, i en definitiva una situació malalterada que ha deixat quantitats de pluja molt importants que han arribat fins i tot a superar els 100 litres per metre quadrat. Acabem la setmana, però, amb una situació més estable, amb predominant els cels clars, temps assolejat i temperatures en tendència a pujar. Aquesta situació d'estabilitat completa es mantindrà tot el dia d'avui i demà, i començarem la setmana encara també amb aquesta estabilitat i amb temperatures més altes, autènticament primaverals, ja pròpies del mes de maig. No s'esperen en principi altres alteracions, més que aquesta situació estable i temperatures agradables, i la situació d'inestabilitat i alteració que hem tingut els primers dies de la setmana desapareix per complet. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1603, es registraven grans pluges a tota la conca del Llobregat, provocant inundacions a la seva conca baixa.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els esports i amb la previsió del temps hem arribat ja al final de l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Recordeu que a partir de dimarts reprenem el fil de l'actualitat amb els butlletins diaris i amb les notícies que podeu seguir i rellegir a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit us deixem amb la tertúlia amb l'hora del vermut. Us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana de fira. Salut i bon vi!